Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Vol dir a lo llarg de l'any. La situació que tenim en aquests moments és el que us deia. És a dir, ni tenim targetes ni tenim aliments al programa fet. Això és el que hi ha. Què demanem? Que des de la Comunitat Europea i des del Ministeri prorrogueu un any més, perquè ja en portem dos de pròrrogues.
I admet que han tingut problemes a l'hora d'aconseguir aliments, especialment durant els primers mesos de l'any. Per tot plegat, espera que si normalment els aliments del gran recapte duren 3 mesos, aquest any arribin fins als 4.
A les 9 en punt del matí, Barcelona és la ciutat més cara d'Espanya per dinar de menú. De mitjana, 14,70 euros. Segons dades de l'Associació d'Hostaleria d'Espanya, això és un euro i mig més que la mitjana de tot l'estat. Laia Framis.
Dinar un menú del dia costa de mitjana a Espanya 13,20 euros, un 3,4% més que fa un any i un 13% més que el 2016. El sector admet que 3 de cada 4 restaurants han apujat preus del menú aquest últim any, però assegura que aquesta pujada està molt per sota de la inflació i recorda que els preus dels aliments estan disparats. Barcelona, segons aquest informe, és la ciutat on surt més car dinar de menú, 14,70 euros. La segueixen Madrid, amb 14,50 euros, i Bilbao, amb 14. En canvi, els menús més barats són a la Palma de Gran Canària, on es dina per 11,90 euros de mitjana, Sevilla, 12,30 euros, i València, 12,70 euros.
Barcelona rendeix el talent del Mago Pop que en el seu retorn a la ciutat després de triomfar als Estats Units. Antonio Díaz va rebre una ovació de gairebé 5 minuts en acabar la primera funció del retorn a Catalunya d'Anada és impossible. L'espectacle, que aquest estiu es va convertir en el més vist de Broadway, va deixar el públic bocabadat i va demostrar que el de Badia del Vallès és un dels grans artistes mundials del moment. Més de 1.000 persones van assistir ahir a l'estrena al Teatre Victòria, que va penjar el cartell d'entrades exaurides. També hi havia la Maria Cusó.
Antonio Díaz, el Mago Pop, ha convertit en rutinari els últims anys el que per a molts és impensable, omplir de gom a gom cada teatre on actua. La seva història d'èxit l'ha portat arreu del món, envoltar-se de cares conegudes i fins i tot a comprar el seu propi teatre als Estats Units, un lloc on tornarà per seguir creixent quan acabi aquesta breu estada a Barcelona. Malgrat tot, aquell noi de Badia del Vallès ha mantingut intacte allò que el fa únic, la passió per la màgia. En parlava el públic en acabar la funció a RAC1.
Jo tenia molta il·lusió i no m'ha decepcionat en res. O sea, aparte de ver lo maravilloso que es el mundo de la magia, porque lo es, son horas de trabajo, pero además lo que nos hace sentir y lo que nos traslada. No me extraña que sea tan famoso en el extranjero.
Espectacular, al·lucinant bastant.
Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però el Mago Pop no deixa de demostrar que res és impossible.
Us ho avança el Bonarracú, el Gran Teatre del Liceu acollirà d'aquí a 15 dies un concert de les bandes sonores de les pel·lícules de Juan Antonio Bayona. 8 de desembre, s'hi podran sentir els temes més emblemàtics dels projectes dirigits pel director català, entre els quals els del film que s'estrenarà aquest mes de desembre i que és candidat als Oscars, La Sociedad de la Nieve. Però també sentirem la música de Jurassic World, El regnat caigut. O els temes de Lo Impossible. O L'Orfenat. Primeres bandes sonores són obres del compositor Michael Giacchino, mentre que les tres últimes les ha creat Fernando Velázquez. Precisament Velázquez portarà la batuta d'aquest concert dirigint l'Orquestra Simfònica del Vallès. També hi participarà el Cor Madrigal de Barcelona. Serà això una meravella. Segons el mateix Bayona, serà una nit memorable on es podrà reviure l'impacte de les pel·lícules a través de la poderosa connexió entre les seves històries i la música.
Penso que serà un programa excepcional, amb un concert que recorrerà a través del poder de la música de cinema tot el ventall d'emocions que hem explorat junts a les meves pel·lícules, des del terror de l'orfanato fins a la tragèdia de lo impossible, passant per la fantasia d'un monstre viene a verme, l'aventura de Jurassic World i, per suposat, l'emoció de La Societat de la Neu.
El concert del 8 de desembre serà únic. Les entrades es posaran a la venda al web del Gran Teatre del Liceu a partir de 2:15 d'aquest mateix matí, d'aquí una hora i mitja. Y avui arrenca Barcelona el Festival Inèdit.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer.
La cita que programa algun dels documentals de música més importants del moment s'inaugura aquest vespre amb l'estrena a Barcelona de Esta ambición desmedida, de Se Tangana.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
És un documental que mostra part del procés del madrileño, una generalitat de disco on la sonoritat més tradicional de l'Amèrica Llatina es barrejava amb la modernitat de la música urbana a través d'una quinzena de sorprenents col·laboracions. Aquell disc va marcar una època en la música espanyola en cançons com aquesta, Demasiadas Mujeres.
Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres.
Aquesta, Tú me dejaste de querer.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más faltaría.
O aquesta, Ingobernable.
Una escalera para poder alcanzarte y una pistola.
L'èxit descomunal que va tenir el madrileño, poca gent es podria pensar que la gira que el va seguir, el Sin Cantar ni Afinar Tour, va estar a punt de fer aigües, en bona part per l'ambició de l'artista. Tot plegat en parlem amb el mateix Setangana, però també amb els tres directors del documental, Santos Bacana, Rogelio González i Cris Trenas, de la productora Little Spain, i també amb el Jaume Ripoll. Avui tots ells seran, a partir de les 11, amb Setangana, al capdavant, aquí, al Món a RAC1. Bon, hi ha un tema, són les 9 i 6, eh? Un avís pels alcaldes de Vigo i de Badalona, Abel Caballero i Xavier García Albiol. Falten dos mesos per Nadal i la seva competició s'està fotent ja una mica llarga. Ho dic perquè si continuem amb aquest intercanvi de declaracions dia rere dia no arribarem vius a l'encesa de llums. I és que, clar, Abel Caballero ja ha presentat la campanya de Nadal d'aquest any i, evidentment, ha entrat el cos a cos una altra vegada en García Albiol. En una entrevista a la SER ha deixat anar, sense anomenar-lo, que comparar les dues ciutats és un atreviment. I atenció a la comparació que fa.
Alguien me preguntaba y me decía, bueno, hay no sé qué alcalde de un sitio de Barcelona. Oye, yo le deseo mucha suerte, ¿no? Pero en esto de la Navidad hay ligas. Y hay una liga mundial que somos Vigo, Nueva York, Londres, París y Roma. Quiere ascender a esa liga a Madrid. Y a lo mejor le dejamos que ascienda y entre en esta liga. Pero los demás están en otras ligas. Los demás, algunos están en REF, en lo que era antes Segunda B y estas cosas. Y va a ser una Navidad maravillosa.
Bueno. Caballero agraeix la invitació a l'encesa de llums de Badalona, però diu que no, que ara també ha convidat el Viol a la seva i ha insistit que si va, veurà que l'arbre de Vigo és més alt que el de Badalona. La ciutat gallega farà 40 metres i mig i hi haurà una estrella de 18 metres més. Tot i així, Caballero no ha revelat quin dia farà l'encesa per no donar pistes, diu, als rivals. Mare meva. I mentre esperem que arribi la Mònica Usart, atenció als fans d'Astèrix, perquè avui arriben a les llibreries el Lliri Blanc, la nova aventura en català d'Astèrix i Obèlix. Fabrice Caro i Didier Conrad són els continuadors de la saga de còmics francesa creada per Uderzo i Goscinny. La història explica com un element alià al poble acaba pertorbant l'equilibri i la relació veïnal. El tiratge inicial d'aquest còmic és de 5 milions d'exemplars a tot el món. Hola, Mònica Usart, bon dia.
Yeah.
Bon dia, espera't un moment, perquè sí, la resta dels esports en resol, ho sentíem al començament dels apunts. Joan Gaspart ha assegurat al Món a RAC1 que el sopar amb els últims 5 presidents del Barça no va servir per pactar cap defensa jurídica relacionada amb el cas Negreira. A més, Gaspart ha criticat Florentino Pérez, que és un desprestigi que no vagi a Montjuïc a veure el Barça-Reial Madrid demà passat.
Creu que fa malament Florentino Pérez no anant a l'estadi el dissabte? Ho considera un desprestigi?
Sí, i m'ha assenyat molt. De veritat, no és el seu estil. Jo crec que un partit com és el Barça-Madrid, el president de Madrid té que vindre. I el que sí que puc dir, que si és el que al revés, jo hauria anat al Santiago Bernabéu.
L'argument de Florentino Pérez és que no li va agradar gens ni mica que el portaveu adjunt del Barça, Miquel Camps, qualifiqués de pallasso Vinícius a Twitter. Mentrestant, el vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, es disculpava amb Vinícius a Movistar.
Desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinicius, yo le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo.
Tot això, més enllà d'això, el Barça arribarà al partit contra el Real Madrid amb un peu i tres quarts als vuitens de final de la Champions, només a sumar un punt més, i per ser Joao Félix i Ronald Araujo només tenen un cop i estaran disponibles demà passat. En canvi, Pedri descartat, igual que Koundé, Sergi Roberto, mentre que Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong continuen sent dubte. Del partit d'ahir, el Barça acaba patint contra el Shakhtar per culpa d'una segona part molt fluixa, però els gols de Ferran Torres i de Fermín van fer de coixí. Va ser de Fermín el millor del partit, va marcar un gol, va participar també en el de Ferran Torres i li van anul·lar un altre. Té més detalls la Marta Ramon.
Fermín va estrenar-se com a golejador a la Champions, exhibint-se com el millor contra el Shakhtar en una versió omnipresent i vivint un idili amb l'afició. A més del golaç que va marcar, n'hauria pogut fer més, amb dos travessers i un gol anul·lat. La pel·lícula de Fermín és la d'un noi de 20 anys que jugava cedit al Linares fins que aquest estiu Xavi va decidir apostar per ell i endur-se'l a la gira. Allà van dosar-li un golaç per l'escaire Courtois. Amb tantes baixes, truca a la porta de l'11 del clàssic amb força i Xavi l'elogia.
Un futbolista molt, molt vàlid, molt important, ja vaig dir que si ell s'ho creu pot ser futbolista molts anys del Barça, i això no és... Són paraules majors. Jo crec que està molt preparat. És dinàmic, té les dues cames, té gol, té arribada, xut de fora de l'àrea. Estic encantadíssim amb ell. Crec que està fent molt bona temporada i que serà important, seguirà sent important per l'equip.
Fermín va ser la millor notícia d'una tarda en què també van brillar Ferran Torres i Íñigo Martínez, però en què l'equip va dormir-se en una segona part insuficient.
Escoltem el comentari que del partit signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Gemma Soler.
A l'hora en la que haurien d'haver estat sortint de classe, amb aquella gana que et fan drapar el berenar d'una mossegada, Lamine Yamal i Fermín López escalfaven per ser titulars en un partit de Champions. Passat els 15 minuts d'empanada, que comencen a ser de rigor, Fermín i Lamine van començar a fer anar de corcoll a la defensa de l'equip ucraïnès. Mentrestant, gairebé mig equip titular del Barça al clàssic s'ho miraven lesionats des de la grada. El partit de l'MVP Fermín va ser descomunal. El jugador del planter, que ens va enlluernar la gira, demostra com va aprofitar de bé l'Erasmus a Linares, com es mereixia la renovació d'aquesta setmana i com d'útil i sobretot versàtil li pot ser el Barça de Xavi. Un Barça que, això sí, segueix demostrant que té un problema greu amb una pressió al rival que no aconsegueix exercir de forma eficient. Fins i tot el Shakhtar va ensenyar les costures del Barça. I ara ja sí que sí, ja podem parlar només del clàssic. Florentino ha trobat l'excusa per no agafar l'AVE, avui ja coneixerem el nom de l'àrbitre i a l'hora de berenar ja podrem gaudir en format de vídeo de l'escampall de merda habitual contra el col·legiat de cada partit important.
No tinc cap mena de dubte, Gemma Soler. No tinc cap mena de dubte. Per cert, que avui Joan Maria Pou i Santi Segurola en parlaran aquí al Món RQ, del partit de dissabte, del partit d'ahir i també de les declaracions de Joan Gaspart avui al Món RQ. També a la Champions, destacant l'empat a 2 de l'Atlètic de Madrid al camp del Celtic i la victòria del Manchester City 1-3 al camp del Young Boys de Suïssa. I recordeu que ells us explicaven que el locutor de la Copa, Carlos Herrera, es volia presentar les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. I jo dic, no m'ho puc creure. Herrera deixarà els matins de la Copa? Doncs ho ha confirmat ell mateix al Marca.
Carlos, ¿usted quiere ser presidente y va a presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol?
La respuesta es tan clara como la pregunta. Sí, categóricamente sí. Aquellos que crean en este proyecto que les tengo que explicar, que me lo hagan saber.
I a l'Eurolliga de bàsquet avui tenim un Real Madrid-Barça al Wizzing Center. El partit és a 3:15 del vespre i el podreu seguir en directe a RAC+1 a la tele, al Fan per Vamos.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica, ni plou i torna a pujar la temperatura.
Ah, exactament, sí. Avui, de fet, hem començat el dia amb un ambient molt suau, sobretot en punts de la costa de Barcelona i de Tarragona. Ara mateix al voltant dels 21 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, fa més fresca a l'interior amb 13 a Lleida, 16 a Girona, 12 graus a Berga, 19 a Sabadell i 15 a l'Escala. I al mitjà notarem que puja una mica més la temperatura amb un ambient més càlid que hi ha, sobretot en trams de la costa i del prelitoral. Dia de cel mig ennuvolat, estones tapat i de pluja s'espera bàsicament en punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot la banda de Lleida, i i després a la tarda també algun ruixat al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. I el vent es reforçarà a mesura que avanci el dia i bufarà especialment amb força entre el migdia i la tarda. De fet, hi ha avisos per ventades, sobretot a les comarques de Girona i també a l'interior de les comarques de Barcelona, del Servei Meteorològic de Catalunya, per cops que poden superar els 70 km per hora. Demà i demà passat baixa una mica la temperatura, torna a pujar de cara a diumenge i dilluns, i amb força estones de sol i de pluja se n'espera poca.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit. La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
A comptar cotxes, com cada matí des del RAC, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Un accident a la B20 entre Esplugues i Cornellà de Llobregat en sentit sud fa acumular molta congestió des de fa una estona i llargues cues a la Ronda de Dalt. Les aturades d'aquest tram s'han ajuntat amb les habituals en sentit sud i ara mateix encara se superen els 12 quilòmetres. També destaquem el tram d'obres a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord, que encara fa acumular més retencions de les habituals, sobretot des de l'enllaç de l'AP-7 i encara en altres trams habituals hi queden fins a 3 quilòmetres, com a l'AP-7 entre Barberà i Santa Perpètua en sentit Tarragona, la C-58 en sentit Sabadell a Ripollet. I pel que fa a les rondes, a banda de la incidència, la litoral va molt plena encara al tram habitual de 7 quilòmetres entre Sant Adrià i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Quan alguna cosa trau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZRB. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZRB. Espera l'inesperat.
Ja quedem molt tard aquests apunts aquí al món RQ, però és que hem parlat una estona i va ser president del Barça, Joan Gaspar, parlant de campanyes de màrqueting. Concretament la que fa Netflix per promocionar l'estrena del programa Sálvese Quien Pueda, el que segueix les experiències d'excol·laboradors del programa de Telecinco buscant feina. Doncs bé, amb motiu de l'imminent estrena, d'aquí a dues setmanes, Netflix ha obert un perfil de LinkedIn a Belén Esteban.
Hola, soy María Belén Esteban Menéndez. Estoy aquí para deciros que estoy open to work.
Open to work. Belén Esteban, per tant, ja té un perfil en aquesta xarxa social. A LinkedIn, l'Esteban es defineix com la princesa del pueblo, títol en què es va fer famosa a Telecinco. En l'apartat d'experiència professional diu col·laboradora de Sálvame, experiència comentando y merendando. Diu que també va transmetre les campanades de Cap d'Any i afegeix estoy lista para dar los cuartos otra vez. Pel que fa als idiomes.
De inglés ando muy bien. Table, friends, kiss, me, dog, cat, name, window.
No oblidem que el pitjor estat de l'ésser humà és la vergonya aliena. Ho deixo. És el pitjor estat de l'ésser humà. Però diu Belén Esteban que també és empresària.
Soy emprendedora, con mi gazpacho, quien lo prueba repite. Tengo el título de dirección y administración de empresa de la Universidad de la Calle. Tengo un máster en memes.
Això sí que no li pot discutir ningú. La reina dels memes. Ella abans que ningú va ser una pionera quan existien les xarxes amb aquella Andreita com té el pollo o amb aquesta altra.
Por mi hija mato!
Ara, veus?
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9:18.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Pere Mas, bon dia.
Ai, bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
Què tal, David Fernández? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Neus Tomàs.
Molt bon dia.
Hola, Conchi Baray.
Bon dia.
Bon dia. I hola, Mònica Hernández.
Hola, Jordi Basté. Com estàs avui?
Bé, el que passa és que... Home, mira, estic content amb el Parlament Europeu. Deixa'm que ho digui així abans que arribi l'Alba Colau aquí. Estic content amb el Parlament Europeu perquè tirarà endavant això d'intentar frenar el tema aquest de l'escrol infinit.
Sí.
Que això és una... Això és, la... el... això és, jo crec que és un avanç per la humanitat, que el Parlament Europeu, tard i malament, però que ho faci, vulgui frenar això de l'escrol infinit, em sembla una molt bona notícia, perquè tots, ara ho està fent la Neus Tomàs, segur
no,
que deu estar...
No, estava contestant un missatge, per demanar
però segur que si tu mires el WhatsApp, havíem els últims missatges que has rebut... Ostres, que és molt... És que m'he recordat d'aquella entrevista que vam fer quan feia el No pot ser a TV3 fa 3 anys amb un nano que amb 22 anys, és que esclar, va ser un nano de 22 anys que va descobrir això de l'escrol infinit, el que va crear.
Sí.
Però ho va crear perquè hi havia grans empreses nord-americanes, entre els... el debat com Mark Zuckerberg, que va dir que quan més entressin i més... Sí, deia una cosa que era, que la recordo perfectament, deia una cosa que era molt bèstia, que era que nosaltres estem més capacitats i ens va, creem més addicció si fem això del dit de l'escrol infinit que no si apretem per un clic. Saps? El clic ens agrada menys que l'escrol infinit i ens manté més de temps l'escrol infinit que no apretar un clic i passar de pàgina. No sé si m'explico, eh?
Sí, a més, en aquella entrevista ho deia, i en algun dels llibres que ha participat després, jo he citat abans El valor de l'atenció, perquè em sembla que és un dels que ho explica més bé, la capacitat d'addicció i la compara amb la cocaïna directament.
Clarament.
Però, clar, certament, el mal que no descansa mai, no?, que diu aquell, doncs...
Ja està fet.
No, i que aquestes empreses fonamenten el benefici en això, en instruments com l'escrol infinit, que és veritat que tots els experts et diuen que és de lo més pervers, si em permets l'expressió, que s'ha inventat, però que això respon a un interès empresarial, és a dir, que ho va inventar ell, i que és veritat que després se n'ha arrepentit, però que continua havent-hi molta gent treballant per inventar coses similars. Per tant, benvinguda aquest intent de regulació de la Unió Europea, sabent això, que hi ha gent treballant ja per inventar-se'n una altra.
Una pregunta. Tots teniu els de la taula...
Ai.
Allò que en diuen un telèfon intel·ligent?
Sí.
Sí. Vosaltres, quan esteu a casa mirant una pel·lícula o una sèrie, aneu mirant el mòbil? Conchi?
No.
No. Neus?
Depèn del dia. És a dir, si... Jo entre setmana miro molt poques sèries per una qüestió de temps, sí. Però sí, si coincideix entre setmana, sí que el tinc a mà. Segurament, potser no em caldria, però per una qüestió més de feina.
Però, perdona, però tu el vas mirant mentre...
Una sí, cosa jo és a que... mà el tinc, sí. Però no el vaig mirar.
Però jo... escolta, que feies la pregunta als teus col·laboradors
aquest
matí,
no? Sí, tots menys un,
Val, llavors, jo el que he fet amb el temps és... obligar-me, per exemple, si és un dissabte a la tarda que estic mirant alguna cosa, o un diumenge a la tarda, un dissabte al vespre, m'obligo a deixar el telèfon doncs, a la cuina o en un altre lloc per no tenir la temptació i perquè els que, Mònica, tenim fills, en algun moment has d'intentar doncs, poder donar el mínim exemple, no? Però ho faig, és a dir, obligant-me, perquè si no, no ho faria.
Val. David Fernández?
Jo és que la meva pantalla de caps de setmana, com diria la Neus, és el llibre. Ja la meva condició no és tan pantàllica com el llibre, i el llibre t'impedeix absolutament. I si estàs llegint, estàs llegint.
Oh! Bueno.
No veig tan clar de llegir que
no, eh? En el teu cas, sí. Ja ho deixo.
I oblides el mòbil, eh?
Oblido el mòbil.
Sí, jo quan llegeixo també, eh?
Oblides el mòbil. Pere Mas.
Doncs jo que sóc addicte al mòbil i no amago, llegint em costa que al cap de 20 minuts o 25 no anar a mirar què passa amb el mòbil. I en el cas de la tele, ara adoptaré un protocol a casa, perquè estic fart de mi mateix, de deixar el mòbil a l'habitació. Perquè...
Podràs?
Sí. Sí, perquè ho he aconseguit amb els dinars i sopars i...
150-200...
Perquè no pot ser, no pot ser... Oi, com aconsegueixo el cine? L'altre dia...
Sí, per ser, és molt.
L'altre dia em vaig anar a passar la de Scorsese, que són 3 hores i mitja.
Mira, ara, aquesta va la següent. Sí. Per tant, tu, quan hi ha una pel·lícula en sèrie, ara parlem d'aquesta... Sí. La segona pregunta és Scorsese.
Sí.
Tu deixes el mòbil al costat el teu i vas mirant.
Al cine, allà, no, a casa. A casa sí.
A casa sí, perfecte.
A casa sí, perfecte.
Mònica.
Em sorprèn això del Pere que confessa que és addicte al mòbil, que quan sopes amb ell no et deixa mirar mai el telèfon.
Cosa que em sembla bé.
Sí.
Que té nassos que el dia que ho va estrenar el Pere Mas amb mi, però vaig tenir una urgència.
Per haver-hi mala sort, perquè
mala sort,
en realitat... Aviam, ja que explica això, en veritat ell va posar modo avion i jo deixo rebre trucades. Perquè dic, si passa alguna important, et truquen. Si passa alguna important, no t'enviaran un WhatsApp dient s'ha cremat l'edifici Godó, ai, perdó, l'edifici aquest, on estem ara. No t'enviaran un WhatsApp, et trucarà algú, diguem que hi ha un incendi, val? I si hi ha un tema... La trucada sí. I aquest dia vam tenir la mala sort que vas posar el modo avion.
I després, no sé si ho fas tu, però jo, per exemple, faig una cosa que potser...
Jo ho he aconseguit, amb tot el sopar.
Jo sí, és entre setmana i... aviso, per exemple, la gent de la feina més propera, dir, escolta'm, tinc un sopar, que és una manera de dir no estaré
no
tota l'estona pendent, o si hi ha alguna urgència truqueu, no? És a dir, buscar aquestes maneres...
Si passa alguna cosa important al diari, et trucaran segur. Et trucaran segur.
Perdona, Mònica, en aquest programa, no pot ser, crec que no sé si és el mateix dia que hi havia l'entrevista que li vam fer amb Lasse Raskin, va ser un dia que vam agafar el Jordi Évole i el vam fer patir. Vam fer una prova. Una prova perquè es fa aquesta prova. Què és? Li vam posar com una mena de medidor, com si fes la pressió, que no és la pressió, eh? I el posàvem amb una... El posàvem davant de les seves pròpies incongruències, és a dir, les pròpies incongruències de tots plegats, que és deixar el mòbil, seure'l, i de cop i volta, com reaccionava el cos davant el so de... no del rebre de la versió del missatge. I veies com el cos s'altera.
És que fa molts anys que tinc la vibració treta, també.
Tu també la tens treta?
Jo també.
Sí, perquè estava escrivint amb l'ordinador fent qualsevol cosa i anava sentint...
A mi molesta molt.
I les notificacions a WhatsApp les tinc totes tretes.
Amb això hem avançat, vull dir que a les redaccions, fins i tot, els telèfons, la majoria dels telèfons mòbils estan silenciats.
Mira, el David Fernández, podeu... Espera't un moment. Mònica, acaba.
Que si miro el telèfon. No el miro. El tinc al costat, bàsicament, per si truca a ma mare, però no el miro.
Jo com tu.
Em podeu dir... És que el David Fernández m'ho acaba d'ensenyar. Sí. Em podeu dir quanta estona veu mirar el mòbil dit? Ahir? Això hi ha un detector...
Com es busca això.
Com es busca això.
Benestar digital, que no està malament.
Però no busquem.
Tinc l'aplicació de configuració de l'iPhone.
No, si és iPhone, ho tens per defecte.
Temps d'ús, mira.
Temps d'ús.
Una cosa que diu temps d'ús.
A tiempo de uso.
Vale.
Mitjana diària. Vols saber la meva?
2:39, David Fernández, que per mi és poc.
2:39.
Després d'un procés de desintoxicació. Val, i estava enganxat al mòbil.
4 hores i 7 minuts.
4 hores i 7 minuts.
3 hores 33.
3 hores 33, la Mònica Hernández. Concepció Barai.
És que no ho sé veure.
Aquí hi ha trampa. Aquí hi ha trampa perquè el mòbil...
Que només porto 58 minuts.
Clar.
Avui.
Clar, però pots
mirar-hi. No.
Tens una opció.
Mira-hi.
Sí.
I tot.
És que no és iPhone i no se'n busca.
No sap on buscar-la. Espera, que David Fernández està ajudant ara.
Ui, ahir molt.
Ahir quan? Quan?
8 hores.
Ahir molt, però molt.
7 hores 53 minuts.
7 hores 53. Jo no ho miro per un motiu, perquè les 6 hores que sé que el programa les informacions les rebo a través del mòbil. Per tant, segur que són més de 6 hores.
I també hi ha el WhatsApp web que no deu comptar. Tota l'estona que estàs al web aquest.
Clar.
Ah, clar. Això sí, quan estàs a la pantalla de l'ordinador tens allà el WhatsApp obert.
La següent pregunta va sobre Martin
Scorsese. Si no, són unes 3 hores 20 minuts.
Moment. Va sobre Martin Scorsese la pròxima. Valen?
Ja, però hi ha trampa aquí.
No.
No hi ha trampa.
No.
Me puc fer la pregunta, no?
Sí, perquè l'has fet aquest matí.
Tu vas a veure una pel·lícula a 3 hores i mitja, ara? Concepció Barai, aniries al cine a veure una pel·lícula a 3 hores i mitja del teu director favorit?
Sincerament, no.
No.
Jo hi he anat.
3 hores i mitja, no.
Hi he anat, però la pregunta que em faig, no perquè me la faci jo, han sortit reportatges, la fa molt al New York Times, és a dir, totes les pel·lícules que duren més de 3 hores necessiten 3 hores de metratge?
No, evidentment això no, però no estem parlant d'això.
No, jo, sí,
estem parlant
és a dir...
de si durant les 3 hores i mitja estàs en algun moment pendent de qui t'ha enviat un missatge...
No, perquè és el cap de setmana i no. Puc fer-ho sense problema i ho faig. Ara, per exemple, a l'Scorsese, molta gent diu que tot i ser Scorsese i ser obra mestra i no sé què, li sobren minuts. Aquesta és la
aquesta
pregunta.
Aquesta molta gent...
Si vas a veure una pel·lícula a 3 hores i mitja, estàs... Ai, si m'ha tocat algú.
L'última que vaig arribar va ser Oppenheimer, que no sé...
Sí. No és curta.
I no.
No, és que Oppenheimer dura això.
Estava...
Sí, 3 hores.
I gaudint com un...
com un...
Però insisteixo que després d'un procés de deshabituació de... i he estat molt enganxat al mòbil.
I com ho sé?
En l'època parlamentària, perquè tinc una gran amiga al costat que la gent, la Neus, coneix perfectament i que em diu, estàs enganxadíssim. Vull dir.
I com ho vas fer?
Una sàvia.
Doncs com tot, exacte, una gran sàvia. Doncs poc a poc, i donaves compte del temps que trobava, i el temps de conversa, i els temps de sopar...
Per tant, tu has estat un procés de desintoxicació intern, o sigui, teu.
Sí, sí, de dir, m'està robant temps, m'està robant vida.
I, com, i comences dient, deixo el mòbil a l'habitació, per exemple?
Sí, i després tinc moltes aplicacions que les tinc a l'ordinador. Mm. No les tinc al... No?
I tu, Pere?
Doncs vaig a veure a l'Escorsese. Sí que vaig pensar un moment abans...
Jo les tinc aquí.
Ostres, tenia una petita precaució, però no vaig mirar el rellotge en cap moment. Oppenheimer, tres coses al mateix. Sí. De fet, ara diré una cosa que és una mica ridícula, però amb l'Escorsese vaig haver de sortir un moment del cine perquè tenia un pipí, em perdó, perquè m'havia fotut tanta Coca-Cola. Sí, i a més, jo sóc diabètic i aleshores, doncs, això va una mica... Va una mica i va haver un moment que vaig haver de sortir corrents del cinema. O sigui, el problema no va ser mirar el mòbil. I no el vaig mirar, a més, eh? Vaig anar corrents, però a mi l'experiència immersiva, en el sentit de tancar-te un lloc, veure-ho gran, sentir la música tot trap, disfrutar allà dins, hosti, que no desaparegui mai el cine, tio.
Hi ha una
frase... miro moltes coses a casa, perquè...
Que té molts segles.
És l'últim racó d'aïllament.
Del senyor si Pascal, no que deia... Tots els problemes de la humanitat es concentren en que no sabem estar més de 4 hores tancats sols en una habitació.
És veritat? Bueno,
això és una frase de Pascal mítica.
Però és veritat?
No,
però,
i encara continua
però això que deia el David, per exemple, jo me'n vaig adonar que estava per... A mi m'agrada força llegir i em vaig adonar que estava perdent temps de lectura... però no perquè estigués al cinema o al teatre, sinó perquè estava dedicant molt temps al telèfon. I llavors vaig fer aquest esforç també de, en una determinada hora, quan la feina ja és, diguéssim, ja està tot resolt per del dia, a decidir que deixava el telèfon per dedicar-ho a llegir. Però és veritat que has de tenir la... primer a donar-te'n i després la voluntat
i desenganxar-se
no i que no cal que sigui aquesta, no? L'extrem és posar-ho a la bossa, no? Aquesta que no pots obrir durant no sé quanta estona i tal, no cal arribar amb això, però sí que t'has d'obligar, en el meu cas.
Hi ha una cosa que...
Els guanys són ràpids,
Molt ràpid hi ha una cosa, jo per exemple he de confessar que en el camí de saber què fan la, què fa la meva descendència a la vida, vaig entrar al món de TikTok. Quan entres al món de TikTok, ni és molt difícil que Déu et tregui del món de TikTok. Jo no... Perquè és una, perquè sí? és una experiència de sensorial molt bèstia, que és que hi ha un algoritme, que és la paraula més maldita de la humanitat, hi ha un algoritme que t'envia allò que tu vols veure. O sigui, allò que a tu t'agrada. I llavors, si això a mi, que jo tinc una certa edat, i tot i ser un gamarús, tinc 2 i 2, encara en donen 4, amb una criatura petita,
clar, és
això és una manipulació del cervell molt bèstia. Tan bèstia que si tu tens uns amics que pensen d'una manera, i tu entres en d'aquella manera dels teus amics pensen, tu et converteixes en un esclau d'allò. Per què ho dic, això? Jo vaig estar seguint... Per exemple, les manifestacions, les dues que es van fer de Desocupa, a través de TikTok. Clar, depèn de quina edat tinguis, depèn de quina manifestació vegis el tema de TikTok, la informació que t'arriba per aquesta plataforma no és absolutament esbiaixada. Sí. I t'esbiaixa l'opinió. Això em pots dir, també pot passar això als mitjans tradicionals. Certament, però no amb aquesta desmesura.
Però, no, a més, amb els mitjans tradicionals, amb molts errors, per suposat, però hi ha filtres d'entrada destriar
què publiques
i que no publiques, no? Després com ho publiques? Clar, l'algoritme de TikTok té dues coses. Una, que és crear aquesta addicció que dius tu, però a més és superfàcil de compartir, perquè ho pots moure per qualsevol altra plataforma, molt ràpid, és a dir, per exemple, el famós que té bote chapote, més enllà de que ho diguessin polítics o no, o samarretes o no sé què, quan realment es fa viral és a través de TikTok, perquè és quan es ho dic per, com a exemple d'una cosa que pot semblar política i que no tindria incidència a TikTok i sí en té, i els que han fet estudis en TikTok et diuen, per exemple, no hi ha pràcticament debat sobre economia, no hi ha debat sobre pensions, per dir alguna cosa, no hi ha debat sobre la inflació. De què hi ha debats? Debats que encabronen molt. Debat sobre LGTBI, debat sobre feminisme, debat que per això l'extrema dreta està tan còmode allà. I per tant, això, quan dius tu lo de TikTok, el que preocupa més a més és que arriba directament a col·lectius molt joves. I per tant, allà sí que no hi ha cap filtre i a més, amb aquesta idea de consumir permanentment, polaritza molt més que altres xarxes.
Jo és que crec que no hi ha cap filtre a les xarxes socials en general, Neus, i jo no, el TikTok possiblement sigui el més clar i que crea molta addicció, però altres xarxes socials que passa el mateix, o sigui, no hi ha filtres, no tenen res a veure amb un mitjà de comunicació tradicional.
Sí, perquè entre les xarxes el que menys és a TikTok.
Sí, i la gent s'ha acostumat a informar-se a través de les xarxes socials, cosa que jo considero que és un error, no? Perquè les xarxes socials, efectivament, la informació jo crec que moltes vegades t'arriba no dels mitjans oficials que pengen les seves notícies, sinó de tot el que després es genera. Jo no només un apunt, perquè m'ha preocupat una mica quan el David m'ha ensenyat com havia, però clar, ell ho ha dit, tu tens les aplicacions a l'ordinador, jo tinc moltes aplicacions i precisament ahir, efectivament, jo faig...
No t'excusis.
No, que sí, faig anglès. Hi ha algunes classes d'anglès que les faig online.
No passa
res,
però si escolta'm...
I precisament ahir les vaig fer, clar.
Hi ha gent que s'ha deixat la xocolata, tu, no passa res.
No, perquè jo sóc de les que, de veritat, que jo arribo a casa i només deixo que sonin les trucades i poso un silenci als missatges, perquè penso, com diu el Pere, que si hi ha algú urgent i important, et truquen.
I té una altra lectura, que jo estic en una altra pantalla, que és la del portàtil, i que si poso el comptador de quantes estones està allà, amb el tele,
amb el signal... Allà em superaràs, eh?
Una cosa, Concepció, això que dius que la gent s'informa per les xarxes, també tu pots explicar-los que això no va així.
L'altre dia,
un nebot meu, és que ho ha dit Google. Bueno, què vol dir? Que té 11 anys,
eh? El senyor Google, l'hem fet real al senyor
Google. Això li expliques i ho entén, també.
Sí, no, home, clar, és que per això s'ha d'educar.
Igual et diu que ho entén.
És que és molt llest.
D'aquí uns moments, arriba't en aquesta ràdio, ara entre l'estudi, que va ser alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Ahir, Pablo Iglesias, que tot va començar amb un article d'ara, de fa 48 hores. Després va venir aquí a... Després Ada Colau va anar amb la Nierga a Ràdio 4 i després Pablo Iglesias va respondre aquí al món a RAC1. I escolta'm això. Bueno, avui Ada Colau és aquí, d'aquí uns moments en aquest estudi. Un segon, sisplau, que abans anem al Corte Inglés.
Hola, Noemi, què tal?
Com va tot? Molt bon dia.
Fatal, fatal, com sempre.
Per l'aniversari de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés tenim més de 2.000 productes amb la segona unitat al 70%. És a dir, que si compres un detergent Ariel original de 45 dosis, la segona unitat et surt per només 5,40 €, amb un 70% de descompte. I així en més de 2.000 productes de les primeres marques. I a més, també hi ha milers de productes amb un 25% de regal per a una propera compra. Per exemple, totes les cerveses, tots els refrescos, sucs, aigües i cafès i totes les conserves de peix. Totes amb un 25% de regal que podràs utilitzar en una propera compra. I per rematar-ho, hi ha 1 milió d'euros en premis per tu, amb milers i milers de cupons regal. Només a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? I abans d'acabar us recomanem plans pel cap de setmana. Aquest dissabte al Corte Inglés de Girona a les 6 de la tarda el Pallasso Claret Papiol t'ofereix el seu espectacle al Circ Pepperoni. Al Corte Inglés de Cornellà a 6:45 de la tarda la companyia en clau de clon presenta Del Petit Príncep. I a l'Hipercor de Meridiana tant divendres com dissabte a la tarda hi haurà animació infantil amb els Top Guai i la companyia Cigronet. Tothom hi és convidat, ja ho sabeu. Doncs res, aquí m'acomiado. Ens trobem el proper dia. Adeu.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a peugeot.es.
Avui serà el teu dia de sort, perquè donem 5 euros per donar-te d'alta a la nova app Dia. Descarrega't l'app Dia i paga menys.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Vols que el teu fill estudiï un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
Informa't a GES Idiomes i t'ajudarem a triar el millor destí amb les millors condicions.
Per la celebració dels 35 anys d'experiència, et fem 500 euros de descompte per un any acadèmic als Estats Units amb la beca americana J1.
Troba'ns a Barcelona, al carrer París 168. GESIdiomes.com. GESIdiomes.com.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I a fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
20 minuts i les 10 del matí. Ada Colau, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Què estava fent Ionera quan va sentir les declaracions de Pablo Iglesias criticant-la?
Doncs estava treballant i a casa, perquè va durar moltes hores, no? Vull dir que em anaven arribant missatges de gent dient ara RAC1, ara TV3, ara l'article del diari Ara, vull dir que es va dedicar a anar a molts llocs, diguem-ne. Mm. I em van anar arribant missatges de suport de persones
quan
properes.
Quan fa que no parla cara a cara o telefònicament amb Pablo Iglesias?
Doncs deu fer un temps, però també és normal, vull dir, perquè el dia a dia m'importa la política municipal de Barcelona i ell ara ha deixat la política institucional.
Però un temps,
per
tant,
doncs no sé quants mesos que no ens trobem, però farà mesos que no ens trobem. Mesos. Amb Mirena Montero fa poc que ens vam veure, però...
I què tal la Mirena Montero?
Bé, ens vam trobar en un acte, me'n recordo, a Madrid amb el president de Xile, del president Boric, que totes dues ens l'estimem molt i tenim molt bona relació, i vam estar xerrant, i de fet recordo que li vaig dir, ostres, quan passin eleccions i tot estaria bé trobar-nos, no? Ja que portem tants anys per compartir anàlisis, no?, de tots aquests anys, i vam tenir una conversa molt, molt afable.
Estàs sorpresa?
Relativament, és a dir, a mi el que em sap greu és l'atac personal, no? Crec que amb tots els anys que hem compartit i sàpiguen molt clarament qui és l'adversari, doncs que se surti així, que se sobreactui d'aquesta manera, perquè jo crec que hi havia una certa sobreactuació ahir, perquè es pot discrepar políticament, només faltaria, i es pot discutir políticament de qualsevol cosa, però que es vagi a l'atac personal i a sobreactuï d'aquesta manera, crec que no sóc l'única que es va plantejar que potser era per tapar l'acord que havien fet Sumari i Partit Socialista, no? On hi havia moltes coses positives, segur que millorables, segur que se'n poden afegir més, però bueno, augment de permís de maternitat i paternitat, reducció de llistes d'esperes de sanitat, dentista, que nosaltres el vam fer a Barcelona públic, no? I ara s'extén a tot l'estat, el transport públic es mantingui amb la reducció de tarifes, hi havia moltes coses bones, i just quan es presenta aquest acord, doncs hi ha aquesta sobreactuació del Pablo, que bueno, va aconseguir omplir mediàticament, clarament, no? Llavors tu sempre et planteges, no? Davant d'aquesta sobreactuació i davant d'aquest atac personal, has de sortir a contestar o no has de sortir a contestar? Bueno, doncs estem aquí. Sempre donem la cara.
És a dir, vols sortir a contestar o no?
No vull entrar al fang. No vull entrar al fang de tots els atacs personals que va fer. Ja dic, vaig rebre molts missatges de solidaritat, també de molta gent de Podemos, a qui li agraeixo moltíssim. Perquè
no era aquí?
No, però molta gent. És que, clar, molta gent de Podemos treballem junts des de fa molts anys, no? I aleshores, també molta gent de Podemos i altra gent em va enviar missatges de suport, però ho vull superar, vull dir, no crec que ens haguem de quedar aquí, i en tot cas discutim políticament del que s'hagi de discutir, no?
No va començar vostè?
Doncs recordem, efectivament, que jo vaig anar al programa de la Gemma Nierga, no? I jo no vaig treure el tema. El que passa és que bueno, alguns dirigents de Podemos, i en concret també ell, Pablo Iglesias, que no té càrrec però que segueix actuant com a dirigent de Podemos, no? Doncs fa ja setmanes o mesos que quasi cada dia, no?, surten els mitjans qüestionant el lideratge de Yolanda Díaz, qüestionant el funcionament de l'espai, qüestionant els acords que es fan, qüestionant, insinuant que podrien anar per lliure, i això fa que els periodistes ens ho preguntin a nosaltres. Nosaltres mai hem insinuat cap malestar en Podemos, hem dit sempre que hem d'anar junts, hem treballat per anar junts, hem fet acords generosos perquè anéssim tots junts, sempre hem volgut això perquè, insisteixo, tenim molt clar qui és l'adversari, que hem d'aturar la dreta i l'extrema dreta, que hem de fer un govern progressista, encara que no sigui tot el progressista que ens agradaria. I, per tant, des d'aquesta òptica, jo mai vull entrar al fang ni a res. Però, clar, quan et pregunten ja per enèsima vegada, no?, vas a una entrevista a parlar de Barcelona, a parlar de lo que està passant a Gaza, i et tornen a preguntar, tal dirigent de Podemos ha insinuat que podrien anar per lliure, que tal i qual, bueno, doncs em veig obligada a recordar que hi ha un acord signat, no? Que és una cosa molt bàsica i molt descriptiva, no és una amenaça, és una descripció. Hi ha un acord signat per Podemos i per moltes altres organitzacions, que a més beneficia molt a Podemos, perquè Podemos són llestos i tenen experiència, i per tant no signen un acord si no els beneficia, vull dir, els coneixeu i segur que ho podeu entendre. I per tant, perquè els hi sembla molt beneficiós, el van signar. I això vincula a tothom, ens vincula a tots els que hem signat l'acord, no? Llavors no és cap amenaça, és recordar que hi ha un acord i que igual que tots...
I parlava del tema econòmic.
Entre d'altres, per dir, o sigui, que els beneficia molt, però que no és per dir res en concret, és per recordar, us en recordeu també, el Pablo, quan ell dirigia l'espai i era vicepresident, recordeu la quantitat de vegades que li deia al Partit Socialista «los acuerdos firmados están para cumplirse»? Era una frase habitual, no? Doncs, bueno, podria ser el mateix. No és cap amenaça, és recordar que hem signat uns acords, que els acords et beneficien en moltes coses i que tots, per tant, estem vinculats per aquest acord. I és una qüestió política. I ja està, i no té més. I la gent no espera que estiguem barallant-nos i que estiguem... Que no vol dir que no es pugui discrepar, insisteixo, perquè per mi és bo que l'espai sigui plural. Que es pugui dir, per exemple, que es presenta aquest acord, que clarament és positiu, perquè després, ostres, amb el context difícil, la pujada de la dreta i l'extrema dreta a tot arreu, la guerra d'Ucrània, la massacre de Gaza, o sigui, hi ha un cert desànim, no? Davant d'això crec que les esquerres hem de col·laborar per avançar, igual que s'està fent amb temes de Catalunya, doncs també amb temes socials, amb un acord que es va presentar i que té moltes coses positives, insisteixo, que beneficien la majoria de la gent. Just quan es presenta aquest acord, sortir amb aquesta sobreactuació, atacar-me personalment, jo sincerament no és la manera de fer política que vull ni crec que ens convingui, i per tant ho vull deixar aquí, no vull entrar a rebatre.
D'acord, de totes maneres, per tota aquella gent que no va escoltar el que hi deia de Pablo Iglesias aquí al Monarracú, jo passo a algunes coses de que ell va dir, per exemple, aquestes.
Es evidente que Ada Colau ayer quería decirle a Podemos: o haces lo que nosotros digamos o te quedas sin dinero. Pues puede usted, señora, guardarse su autoritarismo donde le quepa, porque además eso no es cierto. Y es una falta de respeto inaudita a la militancia y que además evidentemente tendrá consecuencias.
pot guardar-se el seu autoritarisme on li càpiga. Això deia, i amenaça amb conseqüències. Sap a què es refereix?
No. Insisteixo, jo vaig escriure uns fets, no vaig amenaçar de res. I precisament només demanaria que s'apliqui el que diu, no? Vull dir, quan surt cada setmana a qüestionar el lideratge de Yolanda Díaz, i ho veu tothom, això. Vull dir, no ho dic jo, és que està constantment als mitjans de comunicació qüestionant el lideratge de l'espai polític, que segur que hi ha coses a millorar, segur, pues que les proposi per millorar, però està qüestionant quan a més s'ha fet un esforç, i crec sincerament que Yolanda Díaz ha aconseguit recosir moltes coses que estaven trencades. Vull dir que en la darrera etapa de Podemos es va perdre molta gent pel camí, es van perdre moltes aliances, i això s'ha recuperat, s'ha refet, s'ha recosit, i s'ha recosit amb Compromís, s'ha recosit amb Mas Madrid, s'ha recosit amb molta gent. I les enquestes fa uns mesos donaven uns resultats molt pitjors per l'espai polític, i al final, mira, a Catalunya hem estat segona força i hem tret uns resultats dignes per seguir mantenint un govern de coalició progressista i aturar la dreta i l'extrema dreta. Jo crec que la gent espera això de nosaltres. Insisteixo, això no vol dir que no es puguin fer aportacions, no? Jo, per exemple, aquests dies ho he dit, em sento molt ben representada per les declaracions de Yone Belarra sobre el tema de Palestina, que és la posició que Barcelona hem mantingut durant tots aquests anys, i ara amb el que està passant encara més, no? Doncs, o sigui, es poden fer aportacions diferents i dir, doncs a mi em sembla que en aquest document faltaria aquest tema o que aquest altre no està prou perfilat. Ara, qüestionar el tot permanentment, qüestionar el lideratge de la Yolanda, qüestionar l'acord amb el Partit Socialista.
I per què, però si està fora, per què no ho pot fer?
No, que ho pot fer, sí, però si ho fa en nom d'una força política que forma part de l'acord...
Però teòricament no hi és.
Bueno, és aquesta ambivalència, no? Jo crec que tothom veu que està actuant de líder de Podemos. Vull dir que no ha renunciat a exercir de líder de Podemos. Ell segueix parlant en nom de Podemos, i evidentment que pot opinar el que vulgui, jo no ho qüestiono. Ara jo dic, què espera la gent de nosaltres? Què espera la gent de nosaltres? Que hi hagi un qüestionament permanent o que treballem a la interna per resoldre qualsevol problema que pugui haver-hi i que seguim avançant, que fem acords, que aturem a la dreta, a l'extrema dreta, que fem transport públic gratuït, dentista gratuït, millores en reformes laborals, l'augment dels permisos de paternitat i de maternitat amb remunerats. Jo crec que la gent, sobretot, necessita i espera això de nosaltres.
Quan ahir era aquí Pablo Iglesias, deia també això.
Cada vez que han atacado a Ada Colau, que ha sido víctima del lawfare y recibiendo muchísima agresividad, nosotros la hemos defendido como leones. Hemos sido leales siempre, en los contextos más difíciles. Entonces yo creo que un mínimo de lealtad y de decencia hay que mantener. Las declaraciones de ayer son una barbaridad y creo que la militancia de Podemos se merece unas disculpas por parte de Ada Colau.
Una cosa que és veritat, que tot el temps que he estat els dilluns com a tertulià Pablo Iglesias, sempre que hi ha hagut un problema de color, sempre l'ha defensat.
Igualment. Sempre que Pablo Iglesias ha tingut atacs de lawfare, no?, de guerra judicial, de l'extrema dreta a casa seva, tant ell com la Irene Montero, sempre, evidentment, que els hem defensat. Jo i l'Espai dels Comuns sempre els hem defensat sense cap titubeig, només faltaria. Tenim molt clar qui és l'adversari.
Ha de demanar perdó, no?, com deia ella.
Jo insisteixo, crec que he estat molt clara, o sigui, he recordat que hi havia un acord polític i no vull entrar en una roda de qui s'hauria de disculpar primer, perquè insisteixo, hi ha dirigents de Podemos que estan cada setmana qüestionant en els mitjans de comunicació a Yolanda Díaz com a líder de l'espai, qüestionant el que es fa com a espai polític, insinuant fins i tot que aniran per lliure. Això és una deslleialtat permanent i la veu tothom, perquè passa cada setmana. Jo no vull entrar en la roda de qui ha de demanar disculpes. Jo sobretot crec que hem de ser responsables i que, evidentment, si hi ha diferències polítiques es poden parlar, faltaria més. Si es vol millorar un document, es pot millorar. Però parlar com si no estiguessin en l'espai, quan tenen un acord signat, formen part de l'espai, han estat informats d'aquest acord que s'ha presentat, un acord que, per cert, l'ha gestionat una persona de Podemos. Una persona de Podemos, Nacho Álvarez, una persona excel·lent a tots els nivells, professional i personalment, una persona que és el secretari d'Estat de Pablo Iglesias i de Yone Belarra, i és ell qui ha liderat tota la negociació amb el Partit Socialista. I Podemos, evidentment, que ha estat informat d'aquesta negociació. Llavors, esclar, el dia que es presenta aquesta negociació, que clarament té elements positius, surt una altra vegada a carregar, no?, dient que no estan informats, que no és un bon acord, qüestionant a la Yolanda un cop més, que si sembla més del Partit Socialista. Bueno, clar, jo em veig obligada a recordar-los que ells formen part de l'espai i que han signat un acord i que aquest acord els beneficia i que volem que segueixin dins de l'espai. Jo no vull que marxin, jo vull que es quedin.
Continua dient això.
¿Por qué digo que es una frustración? Porque es mentira. Los derechos económicos, que son proporcionales al peso que representa cada uno, eso no lo puede cuestionar el humor con el que se despierte ni Ada Colau ni Yolanda Díaz. Y luego es de una agresividad inaudita. U obedecéis o os quitamos el dinero. ¿Pero tú qué te has creído que es esto?
Ho estava intentant sentir, no sé si ho heu pogut escoltar.
No he pogut escoltar, no.
Sí, aviam, si no, busquem uns auriculars.
No, m'ho dieu, és igual.
Sí, sí. No, o digues, espera, no, saps què passa? Que se'ls ha de posar els dos, amb un no n'hi ha prou. És que són d'aquests auriculars que si et poses els dos... Ara sí que
sí. Ara sí,
podem tornar a escoltar, sisplau, gràcies.
¿Por qué digo que es una frustración? Porque es mentira. Los derechos económicos, que son proporcionales al peso que representa cada uno, eso no lo puede cuestionar el humor con el que se despierte ni Ada Colau ni Yolanda Díaz. Y luego es de una agresividad inaudita. U obedecéis o os quitamos el dinero. ¿Pero tú qué te has creído que es esto?
Una altra vegada esmeno la major. Vull dir, aquí ningú ha amenaçat ni s'ha parlat de retirar diners, sinó que ja he dit que hi ha un acord que tots estem obligats a complir perquè l'hem signat voluntàriament i que Podemos el va signar perquè el beneficia molt. I ja està, i no tinc res més a comentar.
Val, escolto, abans de posar el següent àudio, senyora Colau, qui decideix que vota un diputat d'un partit polític al Congrés?
Com?
Qui decideix que vota un diputat al partit polític al Congrés?
En termes generals, el grup en el que pertany, sí.
Deia això.
Poden haver-hi situacions puntuals de llibertat de consciència en temes concrets, no? Pot haver-hi situacions singulars, no?
Iglesias.
Los diputados que están en el Congreso votan en función de lo que dice la dirección de su partido. Eso ha ocurrido, por cierto, siempre con los comunes. Los comunes no siempre han ido, han respetado la disciplina de voto en el grupo parlamentario de Podemos. Imaginemos qué habría ocurrido si en ese contexto yo digo, Ada Colau, o votas lo que estamos diciendo o te quedas sin dinero porque te corresponde mucho más. Vamos, hubiera abierto todos los telediarios y ya nos podemos imaginar lo que se habría dicho.
¿Está de acuerdo con eso, no?
Yo le puc dir que durant tots aquests anys hem actuat amb una lleialtat extrema, que recordo alguna votació molt concreta on va haver-hi un vot diferenciat per ser Força Catalana i que això estava parlat dins del grup i que evidentment ho vam fer sempre parlant-ho i explicant-ho i acordant-ho i per tant han sigut situacions molt puntuals on si es parlava d'un tema de Catalunya com a grup català també ho havíem acordat així, no? Que teníem una certa autonomia i per tant l'exercíem sempre des de la lleialtat, des de parlar-ho abans i des d'acordar-ho i per tant així hem funcionat i no ha sigut un motiu de conflicte i per tant jo no crearia més problemes dels que hi ha hagut.
Més.
Yo creo que todo el mundo sabe que cuando no estás dentro de un gobierno, tus parlamentarios tienen un compromiso diferente. Cuando yo hice las negociaciones anteriores, me ocupé de que en el gobierno hubiera el representante que dijera Izquierda Unida y el representante que dijeran los comunes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, era una manera de vincular a sus diputados. Si Ada Colau no pone un ministro y si Alberto Garzón no pone un ministro, que en este caso fue el mismo, pues yo hubiera entendido perfectamente que sus diputados dijeran, oiga, no tenemos por qué comulgar con ruedas de molinos si no formamos parte de la acción de gobierno.
Està d'acord amb l'argument de Pablo Iglesias que si Podem no té cap ministre pot trencar la disciplina de vot?
És que de veritat que no penso entrar, perquè a més que penso que la gent està molt cansada d'aquest tipus de discussions. Hi ha un acord signat sobre com funcionem, que l'està respectant tothom, i després tothom sap que la proposta de ministres és una cosa que parlaran Yolanda Díaz i Pedro Sánchez un cop hagi estat investit. Que és perquè fins que no sigui investit, no? Finalment és el president Pedro Sánchez el que proposa ministres i per tant respectant la privadesa d'aquestes converses doncs no comentaré res més.
Val. Bueno, vostè, tothom diu que serà ministre, ministre d'habitatge, concretament. Serà ministre?
Bueno, han posat diferents ministeris. Realment és increïble perquè vostè recorda, no?, quantes vegades he dit jo que no vull ser ministre, també en el seu programa. M'han preguntat quan era alcaldessa encara, i havien de produir-se les eleccions. M'han preguntat, no sé, centenars de vegades, crec. I ho torno a dir, jo no vull ser ministre, no vull ser ministre, i no sé per què la gent no s'ho creu. Crec que això forma part d'una visió, diguem-ne, antiga de la política, no? D'una certa inèrcia de que s'associa la política com amb la voluntat d'estar en un lloc de poder i que si tens l'oportunitat d'ocupar un lloc de poder l'has d'ocupar. No? Jo mai he viscut la política així, jo he sigut més anys activista que alcaldessa. I m'agrada la política amb la gent, m'agrada el carrer, m'agrada estar a prop de la gent, no? Aleshores,
no vull ser ministre, no vol dir...
No seré ministre. He decidit no ser ministre. Aquest és el
programa. Així de clar?
Aquest és el programa de ràdio amb més audiència de Catalunya, no? A veure si ho aconseguim, doncs. A veure si aconseguim ja que quedi clar. A veure, una cosa que potser no he explicat amb prou claredat fins ara és que, és cert, jo sempre he dit que no volia ser ministre, però és cert que hi havia una certa pressió ambiental. Aquests dies ha crescut fins al punt, us ho juro que no m'ho invento, de que m'ho diuen pel carrer, vaig al súper i m'ho diuen a la cua del súper. Ahir mateix vaig anar a la bodega i m'ho va dir el senyor de la bodega i em van atribuint diferents ministeris. I una cosa que potser no he explicat fins ara és que és cert que el meu espai polític m'ho ha demanat. M'ha demanat que em plantegés seriosament ser proposada, que s'ha de reservar, que sempre, finalment, no? És la conversa final de Yolanda Díaz amb el president Sánchez, els que acaben decidint els ministeris. Per tant, sapiguem que hi ha aquesta reserva, però sí, el meu espai polític m'ha demanat insistentment que em plantegés ser ministre.
Però ja ha dit que no.
I he pensat, perquè ho havia descartat sempre, però quan t'insisteixen tant, evidentment és un honor que la gent confia en tu, és una responsabilitat, i quan a l'espai polític al que tu pertanys i amb el que et sents responsable i compromesa et demana que tu plantegis molt seriosament, doncs m'ho he plantejat molt seriosament, cosa que no havia fet abans, li he donat moltes voltes, i m'he convençut de que no.